Avui a les Espurnes Literàries fem doblet. Ara descobrireu amb qui i per què. Primer saludem la coordinadora i artífex d'aquesta petita secció literària del programa, l'Anna Ruiz Mestres. Bon dia, Anna, ben tornada.
Bon dia, Sílvia.
Explica'ns de quin llibre parlem i com és que hi ha un doblet darrere, quatre mans.
Ui, ui, ui. Doncs sí, avui parlem del futur del català depèn de tu i hi ha un doblet perquè tenim l'honor de tenir a la Carme Junyent, que és autora del llibre, però també a la vilafranquina Bel Zaballa, que ha estat la redactora. Però abans d'entrar en matèria, voldria llegir una petita coseta, perquè ja saps que m'agrada obrir sempre amb alguna cita. No hem d'oblidar mai i no ens hem de cansar de repetir que el més alt exponent de glòria que posseïm és el nostre idioma i que, si com a poble hem de comptar en el món, no serà per les vociferacions i les anècdotes estèrils dels polítics, sinó per tot el que representi una ànima i una cultura autèntiques. Josep Maria de Sagarra. He volgut començar amb aquesta cita perquè el Sagarra ha fet molt per la nostra llengua i perquè el Sagarra, ja ho deveu saber, però ell llegia el diccionari Fabra i hi trobava una obra mestra. I doncs, com que avui parlarem de llengua i del futur del català, m'ha semblat bé de començar així. Però deixeu-me que us acosti un pensament només a la Carme Junyent i a l'Abel, que segurament la coneixeu una mica més. La Carme va néixer a Masquefa, ara viu a Barcelona, va començar la seva formació a la Universitat de Barcelona, però va seguir a Marburg, Alemanya, a Colònia, a Califòrnia, als Estats Units, i ara és professora de lingüística a la UB i és directora i creadora dels estudis de llengües amenaçades GELA, i des d'aquí ha fet una feinada ingent per les llengües amenaçades de diversos llocs.
Carme Junyent, molt bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
I ara ens presentes l'Abel?
Us presento l'Abel. Com us deia, és vilafranquina, però ha marxat una mica més lluny, se n'ha anat al Vallès, per allò de que com al Vallès no hi ha res, i és a Sabadell, i ha estudiat Dret i Periodisme a la UPF, i a la UB va fer un postgrau d'assessorament lingüístic i serveis editorials. Ha col·laborat en diversos llibres, amb un que em va agradar molt, que es diu Nosaltres les Fusterianes, i més d'obra pròpiament seva, Manuel de Pedrola, La llibertat insubornable, una biografia molt bonica. I ella és columnista a diferents diaris i doncs també redactora del Futur del Català depèn de tu.
Bel Zaballa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Carme, comencem per tu. Explica'ns una mica aquest tàndem Bel Zaballa, Carme Junyent, Carme Junyent, Bel Zaballa.
Bé, això està explicat al llibre. La Isabel Martí, que és l'editora de La Campana, em va encarregar aquest llibre. Jo ja havia pensat que ja no escriuria res més, ara és una de les coses que haig de rectificar, però la veritat és que em costava molt i vaja, ja tenia la idea de deixar-ho córrer, però aleshores la Isabel em va dir que per què no escrivia un llibre, o vaja, en certa manera que li dictés algun llibre a algú que ho pogués fer, i aquí va ser on em va venir al cap la Bel Zaballa, perquè m'havia entrevistat un parell de vegades i les dues vegades havia trobat que, a part que sabia transmetre el que jo dic, que això no sempre és fàcil, que era capaç de captar què interessava realment als lectors. I així va anar. I ella va acceptar la proposta i vam escriure el llibre entre totes dues.
Molt bé, ha sigut una cosa fantàstica, que ha tingut molt d'èxit, a més, perquè crec que és la segona edició que ja teniu en marxa.
I la tercera i tot.
I la tercera i tot, imagina si porto els papers mullats. Doncs, Bel, explica'ns una mica com ha estat treballar amb la Carme, si t'ha fet canviar la teva actitud davant de la llengua en aquesta col·laboració, o ha sigut un gra més de sorra en aquesta lluita diària?
Per mi ha sigut un honor treballar amb la Carme, perquè a més ho posa tot més fàcil i perquè simplement escoltant-la no aprens molt i per tant totes les hores d'entrevista amb ella han sigut un aprenentatge constant. Evidentment totes aquestes hores i aquesta feina han servit perquè sigués molt més conscient de la situació de la llengua, no? I no només de la nostra, del català, sinó que trobo que una de les aportacions més interessants de la Carme és que ho fa, l'anàlisi que fa sobre la llengua la fa des d'una visió global, no? Com a lingüista i especialitzada en llengües minoritàries, té aquesta visió de totes les llengües del món, no? I per tant, analitzem el català tenint en compte tota aquesta diversitat lingüística al món, per tant, la biodiversitat lingüística i tota la seva importància. I això és una cosa que jo he pres amb ella, que no la tenia gens present, i em penso que és una de les aportacions interessants que fem en el llibre també.
Molt bé, gràcies. Carme, digue'ns una mica per què estem perdent la llengua, per repressió, per deixadesa, per manca de sensibilitat, potser de poc respecte cap a nosaltres mateixos. Ja sé que és una mica llarg, però mira, fes-ho curt.
No, hi ha, a veure, hi ha moltes causes, però bàsicament jo crec que és per desconeixement i falta de consciència. És a dir, jo no crec que en general la gent vulgui que desaparegui el català. Hi haurà un sector que potser sí, però és un sector molt minoritari. Ara, la immensa majoria senzillament no tenen el coneixement i per tant són aquest grup d'indiferents. Si hi hagués consciència del que ens hi juguem i de la importància que tenen les nostres accions a l'hora de preservar la llengua, segurament actuaríem de manera diferent. I aquesta és la qüestió. Després, òbviament, podem parlar de tots els àmbits on hi ha dèficits de català, des de la justícia, que deu ser el més gran, fins a l'audiovisual, que també ho tenim complicat, etc. Però la qüestió és aquesta. Si tinguéssim consciència col·lectiva, segurament tots plegats actuaríem de manera diferent.
Molt bé. I, Bel, tu que en els primers capítols ens acostes una mica més la Carme, la dona intel·lectual i una mica el fons de pensament del llibre, hi ha un aspecte que va sortint, que és el bilingüisme, i que diguem-ne que aquest bilingüisme és pels catalans, no? Una mica sembla que som nosaltres els bilingües, els altres no cal que ho siguin, no? Com quan et trobes davant de tot això, com ho analitzes? Com veus tu això, aquesta realitat nostra, des de la teva mirada?
Clar, és això que dius, no? És a dir, els bilingües al final som els catalans, els altres són monolingües, no? Mm-hmm. Això ho explica molt bé la Carme en el llibre. De fet, segurament és ella una de les primeres que va començar a trencar tabús sobre aquesta qüestió, no? Perquè des d'alguns sectors ens han volgut fer creure que la solució era el bilingüisme i res més lluny de la realitat. Parlem d'un bilingüisme social, és a dir, d'una societat on conviuen dues llengües i n'hi ha una de dominant i una de subordinada. No del bilingüisme de cadascú, que evidentment com més llengües parlem, millor.
Millor,
no?
Sí.
I llavors el que passa és això, és que en tota la societat bilingües que s'han estudiat, sempre hi acaba havent un procés de substitució lingüística, és a dir, la llengua dominant s'acaba imposant a la subordinada. I això vol dir que en un context com el nostre, no?, el bilingüisme ofereix, si més no, les condicions perquè el català acabi sent substituït per la llengua dominant, que en aquest cas és el castellà. I, de fet, això ho veiem cada dia amb un comportament que és força habitual i, malauradament, cada vegada més, que és això de canviar de llengua, no? És a dir, parlem en castellà moltes vegades per defecte, perquè pensem que és la llengua que ens donarà menys problemes, i no som conscients, ara que la Carme parlava de la presa de consciència, no som conscients que aquest comportament és el més letal per la llengua, perquè anem reduint les possibilitats d'ús del català i una llengua que no s'usa, doncs ja sabem quin futur li espera, no? Uh-huh. I per tant es tracta de capgirar aquesta conducta i deixar de canviar de llengua.
Ja, no és senzill, eh?
No.
Carme, deixa'm que parli una mica de mi mateixa, que queda molt malament, però quedem malament una mica. Mira, jo fa molts anys que una vida que he fet primer de batxillerat, i des de que va sortir un llibre del Ferran Suai, que és valencià, i de la Gemma Sanginés, que és basca, vaig començar a posar de lectura obligatòria, que és un llibre que es diu Sortir de l'armari lingüístic, no? Sí. I què em va cridar l'atenció en els meus alumnes? Que ells deien, ostres, mai hem reflexionat sobre la llengua. I potser una cosa bona era la reflexió, per descomptat, i molts arribaven a la conclusió que l'havien de mantenir. Però també m'interessava guanyar el sector de gent que ve de fora, no? Llavors, gent doncs, del Magreb o dels països de l'est o el que sigui, també deien que elles o ells se sentien identificats en aquest que quan tu arribes aquí, si fas cara de no sé d'aquí, tothom et parla en castellà, no? I jo em pregunto, què hem fet a la secundària? Què hem fet malament al professorat? Ara hauríem de canviar hàbits, hauríem de ser normalitzadors, perquè això no vagi tirant tant enrere. Torno a una anècdota personal, però nois i noies de Sant Pau d'Ordal, catalans de Socarrel, entre ells parlen castellà. Clar, és que surts plorant quasi, no? I, no sé, podem fer alguna cosa? Hi ha algun savi, alguna entitat política que pensa en això? O tu creus que només ens venen fum? No ho sé. I és una angoixa que tinc perquè vinc d'aquest món, no? Ja hi ha prou el personal.
A veure, és que són qüestions diferents, eh? Però, a veure, pel que fa a l'ensenyament secundari, jo crec que el que és fonamental és que es prenguin seriosament que el català és la llengua vehicular de l'ensenyament.
Oh, sí, sí.
I això, en molt bona part, no està passant, i a més, és una cosa que s'ha anat escampant com una taca d'oli, vull dir, abans podia passar en alguns instituts de l'àrea metropolitana, però ara t'ho trobes en instituts molts quilòmetres enllà. I, clar, aquí jo crec que s'hauria de fer una reflexió, no tant per la qüestió de la llengua, que això pot ser que a molts no els interessi, però sí pels alumnes, perquè els professors haurien de ser conscients que quan furten el català alumnes que no el saben perquè no és la seva llengua familiar, si ells no els hi donen, no els hi donarà ningú. I això els deixa en desigualtat de condicions quan acaben l'institut. És a dir, n'hi ha que surten parlant les dues llengües i n'hi ha que no perquè l'institut no ha fet la seva feina. Jo crec que aquesta és una gran responsabilitat i que és això el que s'hauria d'entendre. Que si no es donen els instruments, el que estem fent és això, deixar un sector d'alumnes amb inferioritat de condicions, i això sí que és una injustícia.
D'acord, deixa'm que insisteixi un moment en una cosa, però els profes de secundària que fan el màster per poder fer classes, no hi ha ni un tema que reflexioni en aquest sentit, no? I jo doncs penso que aquí el Departament d'Educació o no sé qui és per sobre d'això, que hi tenen una responsabilitat, perquè ni es crea cap consciència sobre això. I fa mal, eh? Això fa mal, no ho sé.
Home, a veure, és que la responsabilitat clarament és del departament. El que passa que, jo ho sento, ja l'he abandonat, perquè és que crec que mai han assumit la seva responsabilitat en aquest aspecte. El departament sap perfectament el que passa als instituts, entre altres coses perquè tenen denúncies de família i perquè tenen inspectors i perquè ho sabem tots, però mai han actuat en conseqüència.
Sí, sí.
Per tant, si ells no ho fan, potser, vaja, és que l'únic nivell on ens queda per actuar és l'individual i en aquest cas el professional.
Sí,
perquè,
sí.
Perquè ja ho veiem que del departament no en podem esperar res. Mira, nosaltres ara fa cosa un any llarg, perquè era l'octubre de l'altre any, del 2019, vam fer una jornada sobre el català secundària i vam convidar a tots els consellers d'ensenyament que hi ha hagut històricament, que vull dir, vius en queden, vaja, la majoria 12 o 13, i al final només en van venir dos.
Déu-n'hi-do.
Un no va venir a última hora perquè li havíem canviat el dia i no va poder, però tots els altres no van voler venir. Aleshores, dius, molt bé, tu has estat conseller, durant el teu mandat han passat les coses que han passat i després ningú et demana responsabilitats. I si te les demanen, no acudeixes. Doncs jo, és que és això, jo del departament no n'espero res, perquè he vist totes aquestes actituds des de fa molts anys ja.
Molt bé, molt bé. Estic d'acord amb tu, eh? Bel, toquem un altre tema que també angoixa, que patim tots els ciutadans dia a dia, que en el llibre es parla de la relació llengua-salut, que és una cosa que no havia reflexionat mai, no? Allà s'explica que hi ha llocs que estan perdent la seva llengua, hi ha graus d'alcoholisme, suïcidi, etc. No? I aquesta relació llengua i salut, jo crec que està molt silenciada. La que hem tractat anteriorment, que ara explicava totes aquestes coses la Carme, però salut i llengua, ostres, no sé, com ho veus? Què podem fer davant d'això que no t'atenen en català, eh?
Ja, jo sobre això de salut i llengua tampoc no m'hi havia parat a pensar més, a pensar mai, vull dir, és una cosa que parlant amb la Carme va sortir i ens va semblar que ho havíem de posar al llibre, no? Crec que va sortir arran d'intentar, un dels objectius del llibre era com intentar fer entendre la importància de les llengües, no? Per davant d'alguns discursos tan fal·laços de que les llengües només han de servir per comunicar-se i aquestes coses, intentar explicar la importància de les llengües, perquè són importants. I llavors van sortir aquests estudis que ens va semblar que els havíem d'esmentar al llibre, perquè és molt interessant, no? És a dir, resulta que això, que hi ha una relació entre la llengua d'una comunitat i el seu benestar, no? De tal manera que en una comunitat on desapareix una llengua creixen els índexs de depressió i suïcidi, i la part bona és la inversa, és a dir, allà on s'ha recuperat la llengua o llengües ancestrals, s'ha vist que baixaven els índexs de depressió i d'alcoholisme i de suïcidi. Per tant, entre moltes raons de per què són importants les llengües, també hi ha aquesta, no? Per una qüestió de salut, perquè és evident que quan no tens la teva llengua o te l'han fet desaparèixer, doncs no estàs bé, i si una persona no està bé, el conjunt de la societat, quan són moltes persones, no, tampoc no poden estar. I això, clar, això s'han fet estudis en altres comunitats, aquí no, eh? Però segurament aquí també ho trobaríem, no? Això que deies tu, que no t'entenen o que no t'entenen, no? Això els catalanoparlants se'ns va fent un pòsit, no?, aquí dins.
Sí, tants
anys anar picant contra paret, sí, sí.
Molt bé, seguim una mica. Carme, el llibre diu "El futur del català depèn de tu". Molt bé, a veure, però com ho farem tot això? Molts catalanoparlants doncs parlen castellà entre ells. Els nens petits de 3 anys, tots els jocs que tenen que ja tenen la tablet allà menjant les farinetes, no? Tot en castellà. Ara s'està, gràcies, crec que el llibre ha sortit a Núvol, un decàleg per treballar a internet, a VilaWeb es van fer tots aquells articles que em sembla que tu coordinaves, no? Però internet, que encara que sembla que anem bé, no hi anem tant, no? I que tot aquestes llengües imperialistes ho controlen tot, no? Com ha de dependre de mi només tot això, no?
A veure, el títol, a veure, d'una banda és el recordatori d'aquell eslògan que hi va haver als anys 80, eh? Vull dir que, com que era del Josep Maria Espinàs, doncs una mica el vam recuperar en homenatge. Però també és cert que surt una mica de la desesperació, perquè quan veus que els que haurien de garantir que poguessin viure en català no ho fan, doncs dius, molt bé, ells no ho fan, però és que si nosaltres no ens hi posem, la llengua acabarà desapareixent. Per tant, espavilem-nos nosaltres, perquè és que només ens tenim a nosaltres sols.
Sí, sí.
I aquesta és la idea, no? Però clar, que això, que els nanos a la tablet tinguin català, no depèn de nosaltres. I hi ha molts aspectes de la vida que, òbviament, no depenen de nosaltres. Nosaltres el que podem fer és utilitzar la llengua, transmetre-la, perquè així garantim que no es perdi. Però si hem d'animar l'ús, és obvi que necessitem molt més que nosaltres sols.
Sí, sí, és un fet. Moltes gràcies. I, Bel, tu com a periodista, no sé, que de vegades ens queixem de TV3, que fa servir un estàndard que, no sé, des del món del periodisme, què es podria fer? La Carme ja ens ha dit, des del de tu, doncs, parlar-lo. I des del periodisme...
Doncs també, no? Perquè resulta
ja,
que ara...
Però...
sobre l'estàndard de TV3, no sé, segurament hi ha coses a comentar més anecdòtiques, poder, no ho sé. Però en el fons és això mateix, eh? És a dir, sembla que cada vegada més en els mitjans públics catalans també hi ha com aquesta tendència a canviar cada vegada amb més facilitat de llengua, que és una cosa que abans no passava i ara passa. No sé si és perquè alguns volen anar de falsos cosmopolites o en altres casos perquè potser ha calat el discurs d'alguns partits, no? Com Ciutadans, yeah. que a sobre també s'han dedicat a dir falsedat sobre la llengua i uh-huh. sobre la relació de TV3 amb la llengua, no? I que l'acusen de censura i de criminalitzar el castellà i tot plegat. I això no sé si ha tingut a veure amb aquesta reculada de TV3, que és evident. I per tant, més enllà d'un estàndard que mira més o menys es pot fer de més o de menys, uh-huh. és... No sé nosaltres els que renunciaria de partida a la llengua, no? En un mitjà públic català, la llengua que s'hi ha de parlar és el català, perquè és que si no es parlen els mitjans públics catalans no es farà
si no,
servir
no?
enlloc més, no? Uh-huh. I per tant és tenir aquesta consciència i entendre que canviar de llengua ens porta cap a aquest punt de no retorn al qual volem evitar arribar-hi i encara som a temps d'evitar-ho, eh? Que voldria enviar també aquest missatge positiu, és a dir, estem com estem, però encara hi som a temps, per tant, és hora de posar-se les piles, diguéssim, i fer-hi alguna cosa.
Bel Zavalla i Carme Junyent, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, per parlar del català i del vostre llibre, molts encerts i molta sort a totes dues.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Fins aviat, adéu-siau.
Gràcies a totes dues, bon dia.